Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, són les 12:20 minuts. Dimarts 26 de març del 2019, hores d'ara, fregant ja els 15 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui ens visitarà la Laura Sánchez, que és la presidenta de APE Lleida. Però és la presidenta que deixa de ser-ho avui, d'aquí a unes hores, eh? Que estan d'eleccions i no es presenta a la reelecció, per tant, deixarà de ser-ho, i amb ella doncs, parlarem de què és APE Lleida, és l'Associació de Professionals i Empresàries de Lleida, i també doncs, de l'acció, eh? Des de que està, doncs, ha estat presidint aquesta associació. També parlem de barris amb el Cosme García i obrim la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la 1, la Nacional 240, parlem de cuina, parlem doncs, de moda i estètica amb la doctora Torrejón. I a 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Des d'ara fins a les 2 ens escoltes en directe a través de les freqüències de la cadena COPE a Lleida, també a través de la web cope.es o de l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al mòbil. Busca en tots dos casos la emissora de Lleida. I com sempre, un plaer que estiguis a l'altre costat. 15, tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, seguim amb el cel serè a la província de Lleida. Temperatures que baixen, 22 graus a Balaguer, 21 a Lleida capital, 19 a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell, 12 a Viella. De cara a demà continuarem amb el cel serè, temperatures amb pocs canvis. Tindrem 3 graus negatius a la Seu d'Urgell de mínima, 2 de negatius a Viella, 1 de positiu a Balaguer, 2 a Lleida i a Tàrrega. Les màximes seran de 20 graus a Lleida i a Balaguer, 19 a la Seu d'Urgell, 18 a Tàrrega, 13 a Viella. Atenció, perquè tant avui com demà tindrem el risc d'incendi a la meitat nord de la província. Demà el vent bufarà de forma variable molt suau durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Per cert que demà, ja en parlarem, però demà és el Dia Mundial del Teatre.
Celebra el Dia Mundial del Teatre 2019 amb la temporada Lleida. Dimecres 27 de març, compra 2 entrades al preu d'una per als propers espectacles del Teatre Municipal de l'Escorxador i del Teatre de la Llotja. Promoció exclusiva per la compra d'entrades a les taquilles dels 2 equipaments municipals.
COPE Lleida.
Estàs informat.
És una promoció que ja vam avançar a l'Espai Groc, però que només serveix demà. Demà, eh? És un 2x1 si vas a comprar-ho físicament. Comencem parlant de successos. Un esquiador ha mort en un accident al sector de Soldeu de les pistes andorranes de Gran Valira. La víctima, que va ser traslladada a la base de l'estació, però que no es va poder fer res per salvar la seva vida. Baixava doncs, amb molta velocitat per una pista i va perdre doncs, l'estabilitat i finalment es va estavellar contra uns arbres. També presó provisional per al conductor del vehicle que aquest diumenge, tal com hi vam informar ahir, va atropellar un ciclista mortalment a la Nacional 260 a Martinet. El jutge, a més, ha immobilitzat el vehicle i li ha retirat el carnet de conduir. Ja en plana local, el PDeCAT, la Crida, el Comú i Esquerra Republicana critiquen les presses del govern de la Paeria per portar a aprovació provisional el POUM. Reclamen més temps per estudiar els canvis introduïts entre el document aprovat inicialment i el text que el PSC pretén portar al ple aquest mandat. I l'Escola Politècnica de la Universitat de Lleida oferirà 3 nous graus internacionals amb la Via University College de Dinamarca, amb 2 institucions acadèmiques ampliant l'oferta de titulacions que ja ofereixen conjuntament. Per tant, això ja és doncs, una extensió de la col·laboració. Parlem d'esports, com sempre, ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Ahir parlàvem amb el Sergio González, el president de l'AEM, que estava justament a Madrid amb una reunió a la Liga per saber, doncs, una mica més com anirà aquesta nova primera divisió B, per entendre'ns, la segona divisió femenina a nivell nacional, en la que l'AEM femení estarà l'any vinent. I ara ja sabem la xifra. La xifra ronda els 100.000 euros. És el que necessitarà l'AEM per poder competir i moure's amb garanties per aquesta primera divisió B. El pressupost actual d'aquest equip femení és de 15.000 euros.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mari Carmen Salvador, què tal? Com
molt bé,
estàs?
Molt bé, molt bé.
Sí, entrem per les braves.
I, i gràcies als oients que sempre si em veuen, me troben, me diuen, t'escolto bueno, cada dia.
Això és veritat, això no, mira, de tant en quan ho anem dient, però sí que és veritat que entre algun missatge que rebem al WhatsApp, gent que truca, gent que passa, gent que et creues, hi ha gent que et va dient, escolta, sí, allò m'has fet recordar que jo aquella època... Tal... Bueno, és el que fem, eh? Tirar cap enrere 25 anys, en lloc de fer-ho a l'atzar, és tal dia com avui... Per tant, un 26 de març, anem a recordar què es deia l'any 94.
Efectivament. Doncs hi havia èxode d'estudiants de dret cap a la Universitat Nacional d'Educació a Distància, la UNED de Cervera, per les exigències exagerades, deien, d'aprovar algunes assignatures del segon cicle d'estudis de dret i economia. Per la seva part, la decana de Dret i Economia reconeixien que hi havia algunes assignatures en concret en la carrera que generaven polèmica entre els estudiants per la seva suposada duresa i dificultat per aprovar aquestes matèries. Mm. També els municipis amb centrals elèctriques al seu territori demanaven a l'Estat que pagués l'IAE de les elèctriques. Els consistoris reclamaven que l'Estat pagués el deute si no modificava la llei. Reclamaven una pujada de la contribució dels embassaments i les centrals. S'havien de tornar 800 milions de pessetes. La Catedral Nova de Lleida va acollir el 26 de març del 94 la versió escenificada de la Passió segons Sant Mateu. L'òpera s'estrenava per primera vegada a l'Estat espanyol. L'escenògraf Jonathan Miller involucrava el públic en la representació del drama i va dotar la música, va arreglar una mica la música de Bach, de la interrelació instrumental de jazz. O sigui que va... Alguns arreglos de jazz dins de lo que és la partitura, era la partitura original de Bach, d'aquesta passió segons Sant Mateu, que es va estrenar a Lleida a nivell de tot l'Estat. I, a més, es va estrenar a la Catedral Nova de Lleida, on s'hi van instal·lar unes grades...
Ah, ho recordo, això. És veritat, és veritat. Grades d'aquestes, bueno, metàl·liques que es posen temporalment. És veritat, és veritat, ho recordo, això.
Bé, també va ser notícia un pastor de l'Església Evangèlica de Filadèlfia, de Lleida, que es va fugar amb una feligresa de 16 anys.
Vaja.
Els pares de la menor van denunciar el cas a la policia. El predicador va deixar dona i fills després de marxar de Lleida. L'Església Evangèlica el va expulsar mentre es feia la recerca per localitzar-los. I acabem avui també parlant d'una rellotgeria molt estimada pels lleidatans, la centenària rellotgeria Paner de Lleida, que va tancar les seves portes després de 4 generacions de rellotgers que havien regentat el negoci des de l'any 1848. Desapareixia l'enorme rellotge de la façana de l'establiment que donava l'hora exacta als transeünts del carrer Major. Era un local assentat sobre murs romans. Una gran tradició aquí a Lleida, la rellotgeria Paner, que va desaparèixer l'any 94.
Molt bé, Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Es normal. Algo se mueve en el mundo de los seguros de coche y todo cambia. Conductores, el seísmo os da la bienvenida. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Vuelve el mes del circuito de viajes El Corte Inglés, con más de 1.500 circuitos por todo el mundo. China, Tailandia, Canadá, Costa Rica, Francia, Italia, Praga, Viena, Croacia, Polonia, Rumanía, Rusia, Inglaterra. Elige ya tu circuito y resérvalo por solo 60 euros por persona. Hasta un 12% de descuento y pago en 6 meses. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Ven al mes del circuito de viajes El Corte Inglés y date una vuelta por el mundo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés es sujeta a aprobación. Consulta condiciones.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja us ho havia presentat al principi del programa. Avui està amb nosaltres la presidenta de l'Associació Professional d'Empresàries, la Laura Sánchez. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, la AP Lleida, que és l'Associació Professional d'Empresàries, puc dir, no?, com s'anomenava abans, ho dic perquè la gent no quedi perduda.
Sí, i tant.
Si vosaltres sou Funde.
Érem Funde.
Éreu Funde.
Érem Funde i ara som AP Lleida.
Ho dic perquè a vegades això dels noms, quan ja t'hi fas amb un nom o t'acostumes, dius, bueno, i aquests qui són AP Lleida? Bueno, són les empresàries de Funde, per entendre'ns.
Sí, que ens ha estat fàcil,
Sí?
És un canvi, sí, el canvi de nom acostuma a ser algo complicat, però la gent ja ens associa com AP Lleida i ens diuen AP Lleida.
Molt bé. Laura, benvinguda.
Moltíssimes gràcies.
Escolta, avui és una... Mira, curiosament ha anat així la cosa. Avui esteu d'eleccions a l'Associació Professional d'Empresàries i justament avui, d'aquí unes hora o d'una hora, hora i mitja, acabes el teu mandat?
Sí, ja acabo, així és. Vaig renovar fa un parell d'anys i vaig dir que ho fèiem per 2 anys. Han estat 6 anys ja, 6 anys com a presidenta amb nova junta directiva. Antigament també estava dintre de la junta com a relacions institucionals i bé, considero que és moment, no?, de donar pas a d'altres persones, a d'altres cares i a d'altres idees.
Inicialment, i això també ho tocarem, aquesta entrevista l'havíem buscat per parlar de l'emprenedoria i de l'emprenedoria femenina i per parlar, doncs, de si ens ho posen fàcil o cada cop ens ho compliquen més, però ja que estem amb data marcada, anem a fer una mica de valoració, com ja ens avançaves, Laura, has estat 6 anys de presidenta a la Junta Directiva més anys, i és una associació que es va fundar l'any 2004. No sé si formes part des del principi de l'associació.
No. Al començament no hi vaig estar. Sí que, evidentment, conec els inicis i a Lleida continua amb els mateixos objectius amb els quals es va fundar Funde, no?
Clar, com va néixer això, l'any 2004? Per què?
Sí, Funde va néixer amb la intenció d'arribar a ser una fundació, d'aquí el nom de Funde, i d'aquí també el canvi, perquè evidentment arribar a una fundació és una mica complicat, i va néixer amb l'objectiu de, per part d'un parell o tres d'empresàries, amb l'objectiu de lluitar contra la desigualtat d'oportunitats de la dona en el món laboral, no? A partir d'aquí entra tot el tema de la bretxa salarial, el sostre de vidre i demés. A més, aglutinar el que són aquest col·lectiu, no? És un col·lectiu transversal, perquè evidentment les nostres socis estan en diferents sectors, no? Llavors era aglutinar tot aquest col·lectiu que tenen una fita en comú, no?, que és l'emprenedoria i el lideratge en femení.
Mm-hmm. Que no és poc, eh? O sigui, el que hem dit ara en 30 segons
és molt...
són idees molt potents. El 8M, ho dic, sí, perquè darrerament ara les dates es coneixen així, amb el número i la primera lletra del mes. Vam començar amb el 15M, bueno, el 23F, de fet, potser és dels primers,
no?
Bueno, el 8M és el 8 de març, que és anteriorment era el Dia Internacional de la Dona Treballadora, sí, i des de fa uns anys és el Dia de la Dona. Jo crec que acertadament, no cal que distingim si és treballadora o no és treballadora, al final...
Sempre treballem.
Per això ho deia, vull dir, és el Dia Internacional de la Dona. De fa uns anys cap aquí, el 8 de març, doncs s'ha tornat especialment reivindicatiu. Suposo que, a més, ha ajudat per les xarxes socials, internet, i per això de la... És una paraula que no m'agrada gens, però la viralització i aquestes històries, no?, d'eslògans i aquestes proclames. Clar, vosaltres ja existíeu l'any 2004 i vosaltres ja estàveu pregonant i parlant d'aquestes idees. No sé si l'aparició així del 8M, com la coneixem dels darrers anys, us ha ajudat, no us ha ajudat, la veieu bé, la veieu fora del lloc, l'haguéssiu fet d'una altra manera...
Clar, evidentment, donar més visibilitat, no?, i que la gent estigui més conscienciada, això sempre ajuda. Però no oblidem, com tu has dit, que nosaltres fa molts anys que estem treballant sobre aquest tema.
15 anys farà aquest 2019,
Per això. Llavors, evidentment, tot això ha vingut arran, tu ho has dit bé, amb el tema de les xarxes socials, però també amb la campanya Me Too, no?, a nivell dels Estats Units, i amb persones reconegudes i mediàtiques que es van reivindicar, no?, amb, potser més amb el tema de l'assetjament sexual. Mm-hmm. Llavors aquí, a partir d'aquí, es va dinamitzar més amb tot, no?, amb tot el tema de desigualtat de gènere. Val? Evidentment, si la gent ho coneix, es fa viral... Pues ens ajuda, però no oblidem que estem aquí per treballar i perquè no tan sols fer-ho visible, sinó que a més avancem.
En aquests darrers 6 anys, ara ho personalifico amb la Laura per parlar d'aquests darrers 6 anys que has estat al capdavant d'AP Lleida, el tema de la... Clar, hi ha molts fronts, però anem a generalitzar. El tema de la desigualtat laboral home-dona, com creus que ha evolucionat?
Estava evolucionant satisfactòriament, val? No és el mateix ara...
Però no està fet.
Però no està acabat, evidentment. Jo sempre dic que encara queden dues generacions.
Dues generacions.
Mínim.
Anava a fer una estimació, diguem una estimació d'anys, 3, 4, 5, 10 anys...
Què va?
Però tu em parles de generacions,
De generacions. Jo et parlo de generacions...
I una generació són 20-25 anys.
Sí, sí. I això, fins i tot, el 22 de febrer, per exemple, es va celebrar el dia de l'Equal Pay Day, no? I, segons dades, deien que... tardarem uns 100 i pico d'anys, imagina't, això ja és un segle, ja no són, ja no són dues generacions, a aconseguir aquesta igualtat de la bretxa salarial, no? O sigui que, per tant, queda molt camí per recórrer.
Però, escolta, tu creus que és tan difícil? És a dir, si volguéssim canviar-ho, no podríem canviar demà mateix?
No.
Si realment volguéssim tots...
Demà mateix jo crec
mateix,
que és difícil. Sí, no, tampoc. Tampoc per què? Perquè no és tan sols el ficar quotes, per exemple, no? de representativitat, mm-hmm. No és tan sols el dir hi ha una transparència dintre de l'empresa, no? I sabem que la dona i l'home cobren el mateix. No és sol això, és que ja forma part de la societat. S'ha de començar a treballar des de l'educació de petits. Mm-hmm.
Què n'opines de les quotes?
De les quotes, bueno, pues realment és una pena que hi siguin, però actualment considero que són necessàries encara.
Uh-huh. Com dèiem, hi ha eleccions a l'AP Lleida, d'aquí unes hores sabrem qui és la teva successora, Laura, però anem a parlar de la vostra associació. Quantes sòcies sou actualment?
Més de 120 sòcies.
Més de 120 sòcies.
120 sòcies.
Si ens està escoltant... Ens estan escoltant un munt de dones. Quins requisits necessiten per ser sòcies d'AP Lleida?
Com has ben dit, nosaltres som l'Associació Professional d'Empresàries, però ho diem així de manera reduïda, perquè nosaltres englobem el que són directives, professionals, empresàries i emprenedores. Per tant, totes les dones, en principi, que treballen i que tenen, no?, aquesta necessitat, de conscienciar, no?, a la societat sobre el tema de la desigualtat d'oportunitats. Nosaltres parlem més de desigualtat d'oportunitats que de desigualtat de gènere. Mm. I segona, que aquesta és la més important, crec jo, perquè som una associació a nivell local. Val? I jo, nosaltres, per exemple, amb la nova junta directiva, quan vam començar fa 6 anys, el primer que vam fer és reunir-nos amb petits comitès, no?, dinars, de grups d'unes 15-20 sòcies, per dir-los i realment el motiu de la seva... de per què s'havien associat amb nosaltres, no? Mm-hmm. I el que ens deien i el que ens traslladaven era que realment volien crear xarxa. Xarxa que tenen una manera de liderar en comú, que és el lideratge en femení, i a més, donar a conèixer el seu projecte. A partir d'aquí, doncs buscar partners, col·laboradors, clientes, per què no? Val? I llavors hem estat treballant també en aquest àmbit.
Mm-hmm. Quant costa ser soci?
Són 100 euros l'any. Es passen amb dos quotes de 50 i 50 i realment el retorn que hi ha es duplique, podríem dir, no? Ara fins i tot pel...
No fa massa, vau fer el dia de la sòcia.
De la sòcia.
El dia 15, que era un divendres, el 15 de març.
Sí.
En el que vau estar oferint xerrades, tallers...
Clar, tot això té un cost. Per exemple, nosaltres vam portar amb una persona que és una instagramer, amb Xaruca, que vella molt, no? Ella parla sobre ser la jefa de tu vida, no? I clar, tot això té un cost, no? Llavors el que fem és que per la sòcia sigui gratuït. Hem estat organitzant formacions també que evidentment potser no és gratuït, però tenen una subvenció d'un 50% o més, val? Fem sortides a empreses, llavors tot el que intentem és que la sòcia tingui aquest avantatge, no? O els hi sigui gratuït l'acte, o almenys que estigui subvencionat en gran part.
Laura, com dèiem al principi, realment t'havia contactat per parlar de l'emprenedoria, de la salut de l'emprenedoria. Quina salut té, en general?
En general, homes i dones, a Lleida.
O de dones.
De dones.
Anem concretament al tema de dones.
Mira, el tema de l'emprenedoria és...
L'emprenedoria, al final, anem a posar un context, perquè la gent a vegades es pensa de... Sí, una dona que vol fer... un home, vol formar el nou Google. Aviam, emprenedoria és una persona que vulgui convertir en professional el que sap fer, el que vol fer, i ja està. És a dir, normalment un emprenedor comença sent autònom.
Sí, fins i tot jo aniria més enllà. Jo per mi l'emprenedoria és un tarannà que ens acompanya tota la vida.
Sí.
No és tan sols obrir un negoci, el tenir una idea i posar-lo en marxa, no? Passar a l'acció. Jo per mi l'emprenedoria és aquella persona que és proactiva, que fins i tot està assalariada, treballant per compte aliè, i no cal que siguis ni directiva, tu pots ser molt proactiva en la teva feina i molt emprenedora.
Correcte.
Presenta idees noves, presenta metodologies diferents, això ja és una emprenedoria.
T'ho dic perquè a vegades tenim això del Silicon Valley, emprenedors i tal.
Sembla, sí, els
startups,
no?
Correcte, es pot ser emprenedor de moltes altres maneres.
I tant.
L'emprenedoria femenina a Lleida.
L'emprenedoria femenina.
Quina salut té?
És bona, és bona. Clar, pensa que a l'hora d'emprendre, podem emprendre igualment un home que una dona. Emprendre, com tu ara comentaves, és, vale, jo tinc una idea, com la poso en marxa, com em dono d'alta la Seguretat Social, a Hisenda, no? El meu règim jurídic, això és igual.
Aquí no hi ha traves.
Aquí no hi ha traves.
No hi ha diferència, això, de traves n'hi ha per tots, però vull dir...
Sí, sí, això està clar, la burocràcia sí. És difícil. Però no hi ha traves, per tant, és el mateix. L'únic que passa és que la dona, els seus motius per emprendre potser són diferents als de l'home, en algun cas, estem generalitzant, evidentment. I després, el que deia, el lideratge femení, no? Què passa? La dona és molt més cauta. La dona és molt més emotiva. Llavors, potser a l'hora d'emprendre li costa un pelet més. Però els seus motius, moltes vegades, perquè és la flexibilitat horària que té un emprenedor. No? Això no vol dir que treballi menys hores, perquè treballa tantes o més.
Les necessitats horàries.
Tantes o més, però clar, evidentment podem tenir una flexibilitat horària, no? Que aquí ja podríem entrar en el tema de la corresponsabilitat i el tema de la conciliació familiar, que tampoc avui en dia no és igualitària. Mal, però amb dades, no? Que tu em demanaves, com està l'emprenedoria aquí a Lleida? Doncs mira, Global Lleida em va passar les dades del primer semestre del 2018 de tota la província de Lleida, i de 647 persones assessorades, el 42% van ser homes i el 58%, perdó, van ser dones. Per tant, veiem que la inquietud, no? Sembla que sigui més de la dona. Però quan anem a les empreses creades, que en total en van ser 56, 54% van ser creades per homes i el 46% van ser creades per dones. Per tant, aquí veiem que hi ha com un pas enrere de molta dona, no? I jo considero que el motiu o un dels motius, o un parell de motius, són aquests que acabo de nombrar ara mateix.
Sí, aquestes xifres suposo que hauran millorat en els darrers anys. Creieu que, ni que sigui d'una part petita, sou responsables des d'AP Lleida?
Esperem que sí, esperem que sí. Nosaltres celebrem cada any els Premis AP Lleida, que el que volem és donar a conèixer la vàlua que hi ha de les dones, no?, en diferents àmbits, fins i tot l'agroalimentari, per exemple, que estan infravalorades, que gairebé no es veuen i que ja estan des de sempre, val? Esport, cultura, recerca, investigació... el que fem és això, és donar a conèixer aquesta vàlua, aquesta manera de fer de la dona, i que arribem a llocs de responsabilitat i liderem empreses que funcionen tant o més bé que les que estan liderades per homes, no? Llavors això jo considero que és important.
Molt bé. Doncs hem parlat amb la Laura Sánchez, la presidenta d'AP Lleida, ha estat 6 anys al càrrec i curiosament doncs, tal dia com avui, bueno, d'aquí unes hores coneixerem qui és la teva successora. Quedaràs de sòcia?
I tant, jo sempre acompanyaré a Lleida, jo sempre estaré amb ells. He de dir-vos que segurament continuaré com a vicepresidenta a PIMEC, que ha estat també un dels canvis, no?, conjuntament amb la imatge o el nom, com dèiem al principi, i vinculada a Lleida, evidentment, des de, bueno, per sempre.
Per cert, us dono la web www.aplleida.cat, allí trobeu tota la informació, aplleida.cat, i també la manera de posar-vos en contacte per si teniu dubtes, si teniu inquietuds, doncs, evidentment, totes seran ben rebudes. Laura Sánchez, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona per aquest bagatge i que vagi tot molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I tenim ja 40 segons per sobre de 3:15. Parlem de barris, ho fem amb el Cosme García.
I arriba el moment que ens fiquem en connexió amb aquest altaveu obert, amb els barris ciutadans, amb els barris de la nostra ciutat de Lleida. I avui anem a un barri populós, un barri que sempre té quelcom que dir, i estem parlant de Pardinyes. Ens anem a parlar amb el Rafael Fernández, que és el seu president, i que segur que tindrà alguna cosa novedosa a explicar. Rafael, benvingut i bon migdia.
Bon migdia, què tal? Hola, bones.
Bones. Bueno, quan arriba aquest temps, suposo que, bueno, la gent està molt activa, no?, que té moltes ganes de fer cursos, de fer festes, de fer sortides, fins que arribem a l'estiu, no?
Doncs sí, mira, aquest mes de març que estem acabant, força intens a Pardinyes i a Urbepar. Hem passat de moltes activitats hem fet, sí, sí.
I parlant una mica de totes aquestes activitats, suposo que les que centreu especialment són aquelles també les reivindicatives i les de les necessitats del propi barri. La gent s'apropa molt a la vostra entitat per fer reivindicacions o per aconsellar alguns plans que podríem fer pel barri?
Bueno, la gent vol, si té de ser sincer, vol pues bueno, festa, passar-s'ho bé i intentar doncs, un lloc de trobada on pugui estar amb els seus amics i poder gaudir de les instal·lacions que tenim a Pardinyes. Hem fet un carnaval, hem fet xerrades de Setmana Santa, hem fet xerrades de concurs de postres, hem fet xerrades sobre l'igualtat de la dona... En definitiva, la gent vol apropar-se al centre cívic per passar una estona agradable i està bé. Les xerrades reivindicatives o entrades reivindicatives, bueno, també n'hi ha. La gent també s'apropa per això.
Què és el que més li preocupa a la gent del vostre barri?
Què és el que més li preocupa?
Sí.
Home, hi ha temes d'urbanisme, temes de... Bueno, ara tenim els pressupostos participatius que vam guanyar l'any passat i vam tindre... Va vindre el nostre alcalde, Felip La Rosa, a ensenyar-nos el projecte de com serà la nova Rambla de Pardinyes, que efectuarà grans canvis, una zona molt ajardinada, amb arbres amb ombra, i un passeig per poder carril bici. Bueno, tenim una transformació de la Rambla de Pardinyes bastant a prop, bastant a prop ja, i també la gent li preocupa doncs, l'incivisme de la gent amb els seus gossos i que trenquen moltes coses. A la gent li preocupa també pues, les velocitats dels cotxes, el que no hi ha pàrquing per aparcar, coses que suposo que al resto de Lleida també les deu de preocupar, no? Però aquestes són les interessants, per dir d'alguna manera.
I el tema de seguretat al barri, ho teniu resolt? Teniu resposta per part de la policia local, dels Mossos? Teniu vigilància?
Tenim reunions cada 6 mesos amb la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, i anem tractant, doncs, veiem focos, on veiem coses que no ens agraden. I donem fe que sí, que ho revisen, ho miren, i sí, però n'hi ha. L'altre dia a les notícies ja vau veure la mort de... Sí. La gran inquietada que va passar d'un jove, no?
Sí, sí.
Jove,
no? Lamentablement, sí.
Lamentablement, sí.
I ara arribarà també, bueno, les vostres festes, abans de que arribem a la Quaresma, també us arriba la festa del Dia del Soci, no?, del Dia del Soci de les Penyes.
El dia del penyista, el dia del penyista.
El dia del penyista, sí, sí.
Tres dies, però s'ha de fer exactament, sí, tres dies. Tres dies de festa, on 34 penyes hi ha al barri, durant tres dies, doncs, bueno, dos dies més que tres, però...
Un dia de muntatge, no? Sempre com a la pleca, això,
ja. Un dia de muntatge, on s'ha de cercar tasques per tots els bars que hi ha a Lleida, que n'hi ha molts, on amb una xaranga i amb ganes de festa, doncs, i cervesa amb un euro, i, bueno, se passen una tarda bastant agradable, i el diumenge, a la marquesina del mercat municipal, doncs, se fa la típica, el dinar, no? Mm-hmm. Dinar del germanó, amb festa, per dos, per nens, i passa una jornada agradable. 5, 6 i 7 d'abril, el dia del penyista.
6, 7 i 8 d'abril, no?
5, 6 i 7.
Perfecte, divendres, dissabte i diumenge, efectivament.
3 dies. I també tenim la nostra somareta, que està preparant el seu pas i està assajant per Pardinyes.
Sí, vam veure que estan ja d'assajos, no?
Estan d'assajos, i bueno... I què dir-te de la somareta? Doncs que aquest any s'incorporen sis nous portadors, mm-hmm. que la somareta, com saps tu, té aproximadament pesos 1.500 quilos, mm-hmm. i com diu el nostre...
El capatàs
de la somareta, sí, sí. doncs s'ha d'assajar, s'ha de preparar i s'ha de... perquè pesa, pesa molt, i no pot anar a qualsevol. Que n'hi ha dones que també són portadores, uh-huh. i que, bueno, se van afegint també amb aquest espai, i bueno, i que convidem a tot el que li faci goig, doncs que vingui a la somareta.
Jo des d'aquí vull felicitar al capatàs i a tota la gent que fa possible que això surti al carrer, perquè es fa amb molta seriositat, és a dir, això no s'improvisa, i que a més podria haver, si no fos així, algun accident, perquè estem parlant de molts quilos, que han d'anar molt ben coordinats i han d'estar molt ben preparats, no?
Molt ben preparats, i bueno, i també pues, n'hi ha gent gran que se'n va, i tenen que entrar gent nova, i bueno, cada any és això, cada any és això. I que, bueno, pues ara estan assajant, que el dia 31 faran també el que és el diumenge, faran un assaig pel matí, i després aniran a missa, i seguidament de missa pues, se li donarà els penjolls...
Les medalles corresponents, no?
De les dones, no?
Uh-huh. Dels nous congregants, dels confrares que participaran de la profe.
Seria el nostre confrari de la somareta.
Sí, perquè a més és...
El
diumenge de Rams és un dia important. Jo des d'aquí vull invitar a tota Lleida que vagi a Pardinyes, perquè és la primera pràcticament processó de Lleida que surt al carrer i que és molt bonic. Primer hi ha la processó i després una missa multitudinària a mossèn Jové, que ens fica tots firmes i que ens fa seguir la missa com correspon, no?
Sí.
Molt bé, digues.
No, dis-me.
No, que jo deia que també el barri de Pardinyes, amb totes les munt de seccions que tenen, també va haver reivindicacions per algunes de les entitats, teniu Tiro a Marc, teniu tot el que està al cantó del Segre, que també uh-huh. tenen les seves necessitats, i algunes d'elles, bueno, ja es van tirant endavant, no?
Sí, ja es van tirant endavant. Ja t'he dit que ara estem pues, dissenyant sobre el que he dit abans, sobre els pressupostos participatius, el que va guanyar la Rambla de Pardinyes. Hem inaugurat la plaça Miquel Costa, davant de l'Institut Imbo, i que per fi ja tenim la plaça, ja té la seva plaça, aquest ex-president d'Orbe Part.
Sí, sí, una gran persona.
I trobant solucions a problemes urbanístics, pues, de neteja, d'incivisme, a peu de carrer, amb el nostre alcalde, Félix Rosa, intentant solucionar pues, petites coses, no?
Vosaltres heu calculat alguna vegada les persones que passen per la passera que porta el nom de passera dels ferroviaris? Heu fet alguna vegada aquest càlcul?
No, la veritat és que no.
Perquè déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do els que passen per la passera, el que es coneix com la passarel·la de Lleida, que porta el nom de passarel·la dels ferroviaris. L'altre dia venint jo me vaig fixar, ni sabia que es deia així, no? Si bé va néixer aquest barri del moviment ferroviari, està clar.
Ah, exactament.
També
estem preparant una petita exposició de quadres que hem tingut la fira del tren, aquesta que s'ha fet a...
Sí, Expotren.
Hi ha hagut una exposició de tren,
sí.
i farem aquesta exposició, la farem a Pardinyes també, sobre els trens dels llacs i fotos que tenim sobre Pardinyes del tren, l'estació ferroviària, sempre sense oblidar que Pardinyes és un barri ferroviari.
Sí, efectivament. Tenim a persones que li agrada molt aquest món, Toni Nebot, també Òscar Urjalés, el Manel, hi ha molta gent vinculada als Amics del Ferrocarril de Lleida, que segur us donen un cop de mà. Amb aquest barri ferroviari, que per cert sempre es va dir que es miraria de fer una gran festa per tota la gent que encara queda, que en queda molta gent ferroviària. Es van morint, però alguns encara hi són, eh?
Sí, tens raó.
A més, havia un cofrade, que era José Luis Bravo, que fins ara va estar aquí amb vosaltres, que ha anat cap a Alicante, però que també va ser molt actiu del vostre barri. Per acabar, com veus tu en aquest moment el moviment associatiu veïnal i com veus la Federació d'Associacions de Veïns? Ara sembla ser que el senyor Baró pues, presenta la renúncia i bueno, pues, el dia 29 sembla ser que hi ha assemblea també al Secà de Sant Pere i en Julián Garrido diu adeu. Bueno, que hi ha molts canvis i el senyor Rosselló que ja també va deixar la FAB. Com veus tot el moviment en si i la FAB?
Home, penso que de la gent que hi som, la gent que hi som perquè tenim ganes de tirar això endavant. Jo penso que la feina que ha fet el Toni Baró és immensa, és molt gran el que ha arribat a fer. El senyor Julián Garrido també li ha de donar una medalla, no, les quatre les que sí són, perquè aquest senyor sí. Ha estat com moltíssims anys endavant de les Associació de Veïns del Segà de Sant Pere.
21 anys,
correctament, no? I s'ha de fer un homenatge, no, les que convinguen, perquè una bona persona i sempre ha estat al costat dels veïns, els veïns del seu barri, no? I sobre la FAB, doncs la FAB endavant, segurament que tirarà endavant, no, que no tingui dubte ningú a favor de tots els veïns de Lleida, no? I totes les associacions de Lleida, de l'Horta i de tots els veïns de Lleida.
Ets un home positiu, eh?
No, home, jo crec que sí, s'ha de ser positiu, si no malament, doncs,
sí, perquè s'ha de tirar del carro i, bueno, sí, s'ha de buscar recanvi, però tampoc s'ha de tirar ningú a fora, no? En tothom s'ha de comptar, no?
Sí, tens raó, com això, sí, tens raó.
Rafael Fernández, per tu, pel barri de Pardinyes, que tingueu també aquestes festes, que vagin molt bé. Arribem a la Setmana Santa, arribarà la Pasqua, i segur que ho passeu d'allò més bé. Jo recomano una vegada més, el dia diumenge a Rams, a partir de les 11 del matí, vagin cap allà, perquè segur, i si volen per el dia abans, està allí preparat el pas perquè ho veguin, la víspera, la víspera de diumenge de Rams, amunt demà del divendres de Dolors ja poden anar, i el pas ja està preparat perquè vostès ho veguin. Moltíssimes gràcies per estar una estoneta aquí amb nosaltres i per explicar-nos com va Pardinyes.
D'acord, doncs moltes gràcies, Cosme.
Gràcies, bona tarda. Fins aquí, Ricard, ja ho veus, el barri de Pardinyes, aquest multitudinari barri que estan preparant activitats i també, bueno, doncs veus que ell diu que s'ha de ser positiu
que sí.
I que la FAB ha de tirar endavant, sigui com sigui, perquè és un element importantíssim a la nostra ciutat. El meu correu és cosme@copelleida.com, el teu WhatsApp, i adeu-siau, que demà me retrobo amb tu.
Gràcies, Cosme. El WhatsApp del programa 664-526-180. Tenim després a 2:15 la tertúlia dels polítics. Vols que parlem d'un tema? Doncs enviem un WhatsApp, va. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Cap on anem avui, obrint aquesta finestra?
Pues mira, avui parlarem d'una tradició del Pallars Sobirà i de l'Aplec d'Arboló, concretament, que era fer la Fira de les Minyones.
Oh.
L'Aplec d'Arboló també era conegut amb aquest nom, la Fira de les Minyones, ja que totes aquelles noies que volien anar a servir a cases fortes del Pallars, aquest dia feien cap davant de l'ermita, on també hi acudien aquells amos i mestresses que necessitaven minyona. I allí feien els tractes per saber quan guanyarien i parlaven de tot el que representava anar pel món a fer de minyona. Aquelles que eren llogades, en arribar la tarda, a l'hora del retorn, que la plega ja s'havia acabat, en lloc d'anar cap a casa seva, ja solien emprendre el camí del seu nou destí, després d'haver-se acomiadat dels seus pares, els quals normalment també es trobaven a la plega, i així sabien doncs, ja en quina casa anava a servir. N'hi havia que no tornarien a veure'ls de casa fins a l'aplec de l'any següent. Eren altres temps, però tampoc tan llunyans. A més d'aquelles que cercaven feina de minyona, també hi acudien totes aquelles noies que estaven en edat de mereixer. En aquesta diada esperaven trobar el galant que se'ls declarés o que el casamenter, ja que amb aquest nom era conegut l'home encarregat d'arreglar casaments, que era l'antecessor de l'actual agència matrimonial que també n'hi ha... Pues, a més, cobraven un traje per un traje de vellut per cada casori que arreglaven.
Mira.
I llavors resulta que hi havia aquesta gent que a vegades tenia 7 o 8 o 10 trajes a casa que no tenia temps de gastar-los.
Això no va dir.
Bueno, pues, cobraven un traje per cada casament que arreglessin i procuraven que algun jove ric i ben plantat pues, s'enamorés d'alguna d'elles i per això acudien a la fira. Cal dir que una de les creences arrelades en l'ànima de les noies gataventeres era aquella que diu que la noia, el dia de l'aplec, havia de treure el seu peu per damunt de la balustrada de l'ermita. Si ho feia, l'any següent tornaria a l'aplec amb el seu marit. Així que eren moltes les noies que aquest dia miraven de practicar de treure la cama per damunt de la reixa i així poder veure si l'any vinent ja tornarien amb el marit. La dita d'avui, Ricard, ens diu: diu la vinya a l'amo, l'amo em planta, l'amo em poda, l'amo em lliga i el març em dona la vida. Què vol dir això? Que el març és el temps propi per treballar la vinya.
Gràcies, Joan.
Adéu.
10 segons, arribem a les senyals horaris, la 1, ens informem i després encara ens queda la Nacional 240 i a 2:15 la tertúlia dels polítics.
És la 1 a mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Un 70% de los españoles está ya afectado por el cambio climático. Así lo refleja el último informe de la Agencia Estatal de Meteorología, que advierte que los veranos se van a alargar ya hasta 5 semanas. Las zonas más afectadas, Castilla-La Mancha, el Valle del Ebro o el sureste peninsular. Carmen Lavallén.
Veranos cada vez más cálidos y con mayor número de noches con temperaturas de más de 20 grados, mayor número de olas de calor y menos olas de frío, subidas del nivel del mar y aumento galopante de las zonas semiáridas en todo el este y centro peninsular son algunas de las consecuencias del cambio climático en las últimas décadas en España, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología, que cifra en 32 millones las personas directamente afectadas en nuestro país. Para empezar, los veranos se alargan y duran ya 5 semanas más que a comienzos de los años 80. Y además, las temperaturas máximas han aumentado mucho, especialmente en la última década, con su consiguiente impacto para la salud.
Nuevo pulso en Cataluña. En este caso hablamos de la ciudad de Gerona, cuyo ayuntamiento se ilumina de amarillo durante la noche. Alegan que con ello se pone en valor la singularidad y el valor arquitectónico de algunos edificios municipales. Silvia Martínez.
Desde el Partido Popular en Girona acusan a Marta Madrenas de no cansarse de hacer el ridículo y de imponer el sectarismo. Desde Ciudadanos, la concejal Miriam Pujola pregunta quién pagará el coste de esta iluminación y pide a la alcaldesa que se ponga a trabajar por Girona.
Lo que está haciendo la alcaldesa de Girona es intentar esquivar a cualquier precio las resoluciones que está emitiendo la Junta Electoral, y lo que tiene que hacer es buscar menos soluciones imaginativas y es gestionar la ciudad.
Por su parte, el PSC lamenta que el ayuntamiento impulse la iluminación amarilla del edificio cuando los cortes de luz son un problema constante para muchos barrios gerundenses.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
El Partido Popular pide al gobierno de Pedro Sánchez una respuesta más contundente al presidente de México. 500 años después de la conquista del país azteca, Manuel López Obrador ha exigido al rey que se disculpe por este hecho histórico del que se cumple el 5º centenario. El líder del PP, Pablo Casado, dice que el presidente mexicano demuestra una ignorancia escandalosa y una afrenta contra España y su historia. Ante esto, dice Casado, Pedro Sánchez tiene que contestar con más rotundidad.
No vale con notas de oficio de las embajadas, no vale con declaraciones edulcoradas de diplomáticos. El gobierno de España tiene que decir claramente a este tipo de gobiernos izquierdistas que no aceptamos la difamación sobre nuestra contribución histórica.
En España, cerradas las listas al Congreso y al Senado, los partidos comienzan a definir las candidaturas para las municipales y autonómicas. En la Comunidad de Madrid, los votantes más escorados a la izquierda tendrán al menos 3 opciones. Sabíamos que Íñigo Errejón encabezará la lista del partido Más Madrid de Manuela Carmena. Tras la espantada de Errejón, Podemos presentó a su candidata Isabel Serra. Y hoy hemos conocido que Izquierda Unida no se presentará en coalición ni con el partido de Carmena ni tampoco con el de Pablo Iglesias. Izquierda Unida Madrid concurrirá a los comicios autonómicos de esta comunidad con los anticapitalistas. Por tanto, 3 partidos a la izquierda de la izquierda. Y seguimos pendientes del incendio de Galicia que afecta a los municipios de Rianxo y Dodro. Han ardido ya más de 500 hectáreas. Además, en este punto de La Coruña permanece cortada la autovía del Barbanza. Las llamas se acercan a varios núcleos de población.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, el Real Madrid se pronuncia sobre el fichaje de Mbappé.
La aparición de una información en la revista France Football de una operación del Real Madrid para contratar al francés del Paris Saint-Germain.
Saint-Germain, Kylian Mbappé, por 280 millones de euros, ha provocado que el club blanco se posicione sobre la posibilidad o no de contratarle a Melchor Ruiz.
Sí, eso es lo que hemos conocido en la cadena COPE, que el Real Madrid desmiente la información aparecida en France Football. No solo desmiente las cifras publicadas, sino también desmiente haber tenido cualquier acercamiento a Mbappé ni haber tenido contacto alguno con el Paris Saint-Germain, club con el que guarda una excelente relación, y saben de primera mano que el conjunto parisino no tiene ninguna intención de vender a Mbappé, por lo que el Real Madrid respeta esta postura del conjunto francés. Más adelante, si hubiese alguna posibilidad o intención de fichar a Mbappé, esta solo pasaría contando con el consentimiento y el previo y consentimiento, por supuesto, del conjunto francés, al margen, lógicamente, del jugador.
Fútbol de selecciones, segundo partido de la fase de clasificación del europeo. Malta-España es a las 9:45 y lo cuenta el tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Bueno, en el reciente ataque terrorista a dos mezquitas de Nueva Zelanda murieron, entre otros, 9 ciudadanos pakistaníes. Hoy contáis en El Espejo que los cristianos de Pakistán han hecho oír su voz contra esta masacre. José Luis.
Pues sí, es que precisamente estos cristianos conocen bien el terror que pretende instrumentalizar a la religión. Ellos han sufrido en sus carnes numerosos ataques contra sus iglesias y por eso han querido levantar la voz para condenar la violencia que ahora ha arrebatado la vida de sus hermanos musulmanes en Nueva Zelanda. El arzobispo Joseph Arshad presidió una vigilia de oración por la paz para decir no al terrorismo en la catedral de Rawalpindi la tarde del pasado sábado. Cientos de fieles, sacerdotes y religiosos participaron en esa vigilia en la que el presidente de la Conferencia Episcopal de Pakistán expresó su firme condena del ataque en Nueva Zelanda. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Vinga, doncs la informació ja al sac, com acostumem a dir. És moment ara d'obrir les portes de la cuina, però abans d'obrir-les hem d'agafar la Nacional 240, connectar amb COPE Lleida. Saludem, evidentment, a tots els oients de COPE Lleida, COPE Tarragona, però també el Ricard Álvarez, que em falta cap aquí. Ricard, bon dia.
Mònica Carrasco, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, estic.
Molt bé. Hi ha gana?
Sí, sí, sí. I a més, bueno, avui és el darrer dia del cuiner resident de març.
És veritat. És veritat, és veritat.
Avui li buscarem, bueno, farem que ens expliqui aquest plat més personal, i són plats que darrere porten història i m'agrada conèixer-la també.
Sí,
no?
La veritat és que hem conegut fins ara moltes coses del restaurant, no?, de la Glorieta del Castell, però, ai, Antonio Escaño, molt bon dia.
Bon dia.
Antonio, avui
bon
volem dia. Entrar a casa, a sí, casa teva. Sí, sí, bueno, sí, sí. Que al final el restaurant és casa teva, perquè sí. T'hi passes tantes hores, no?
És veritat, bueno, i vivim dalt de tot.
Imagina't, no? Et passes probablement més hores al restaurant que no pas
sí.
A casa.
Sí, sí, i tant.
Això, seguríssim. I perquè vosaltres dinar i sopar, per exemple, sí, sopeu
sí.
Al restaurant.
Al restaurant, sí, no? Sí, sí, bueno, sí, 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 sí. Tots
abans
tots
del
dinem,
servei,
sí,
no?
Abans del servei dinem,
dinar
sí,
i sopar.
Sí.
I fas tu també el menjar per tot l'equip al restaurant?
Sí,
o això va repartir?
Normalment el fa jo, sí, sí. Normalment però... el fa jo i el segon de cuina.
Però no els deixes triar, ja.
No. No. No, bueno, no, fem variat, eh? Vull dir, variem cada dia, sí, sí,
no,
sí.
Vull dir, no
hi ha un dia a la setmana que mengem verdura.
Al personal no els hi treus la carta i trieu. Escolta,
no, no, evidentment no.
Dius, no, tartar no.
Bueno, jo crec que ells també, jo crec que ja ho tenen, no els hi vindria de gust, perquè com ho preparem tant cada dia, no? S'estimen més un plat més casolà, m'entens, que és el que fem, eh?
Mm-hmm. És veritat, és que la cuina té aquesta capacitat, i això ho hem comentat aquí moltes vegades amb els cuiners que han anat passant aquesta temporada, té aquesta capacitat de transportar-te també, no? Sí, sí. De cop hi ha aquest sabor o aquesta exacte. Olor que dius, ostres,
sí,
no?
Sí, sí. Bueno, nosaltres, per exemple, fem uns macarrons que ho fem per naltros, perquè tot de verdures, eh? Tot només amb verdura. I és molt boníssim, bé. Eh? Amb una miqueta de formatge encabat, que li tirem, però tot de verdura, eh? Fem mira. Un sofregit tot de verdures, boníssim. I són macarrons boníssims, eh?
Doncs escolta, si te'n sobre un dia, avisa'm que vinc a omplir el tàper.
El tàper.
Vinc a omplir el tàper. Perquè avui, precisament, volem posar llaceta a aquest mes que has estat aquí amb nosaltres, que t'ho agraïm moltíssim. Això et deia, entrant a casa teva, perquè segur que tu, que a més cuines des de molt jovenet, no?, i la cuina t'ha agradat de sempre, tens algun plat que feien a casa teva, no sé si la mare, la iaia, el pare, qui fos, que per tu sigui allò, mira, aquest plat és casa, això és ADN sí, de casa
sí.
Meva, no?
Sí, la veritat que hi ha un que a mi m'agrada molt i no t'ho dic que ho faig dues vegades a la setmana, però una vegada a la setmana ho fem. I a més el, los companys no s'ho demanen.
Ah, sí?
Escolta'm, ves si fas allò, home.
O sigui, per el que dineu vosaltres al restaurant, hi ha un dia a la setmana que això cau segur.
Això cau segur.
Ah, doncs mira, i és recepta...
Sigui en fideu, sigui en patates, però ho fem.
I és recepta de qui, això, Antonio?
Això és de la meva mare. La meva mare ho feia molt a casa i a mi sempre m'ha agradat molt.
Veus?
I ella ho feia una vegada a fideus, amb una miqueta de patata, o una vegada, amb alguna vegada, tot amb patata.
Molt bé.
Estofat de patata, sí.
Estofat, ah, doncs vinga.
Sí, i carxofa, eh? Perdona.
Patata i carxofa.
Sí.
Fantàstic, sí, producte.
Poso que és d'aquells plats, Antonio, que quan, si et pots asseure amb tranquil·litat i degustar-lo, et transporta el temps,
sí. A més, és un plat amb, o sigui, sucós, amb caldo, vull dir que boníssim, és un estofat caldós, boníssim.
Fantàstic. Doncs,
i a més, la matèria prima que gastarem, en aquest cas, no és cara, eh?
No, és el que t'anava a dir. Al final, bueno, és que a les cuines de casa, no?, és allò, aprofitar el que tens i producte de proximitat, no? Aquell dia, doncs mira, aquest dia que hi ha fideus, doncs hi poso fideus. Que no,
patata sola.
Exacte. Per tant, ens comparteixes la recepta, a veure com ho fem,
pues sí,
això.
Sí, és molt fàcil, també, eh? A veure, és temps, però fàcil. Fàcil de fer. A més, ho pots tindre que vagi bullint, sense estar allà al damunt, remenant.
I vas fent.
Va fent. Vale? Pues bueno, en aquest cas farem un estofat de patates i carxofa, que ja ho he dit, encabat ho podem fer també, substituir la patata per carxofa i fideus.
Molt bé.
Aquests fideus de que posem a l'escudella una miqueta d'oblets, també, perfectament. Si es cansem de patates pues, i carxofa, posem carxofa, perquè ara és el temps de la carxofa també, i hi ha molt bona carxofa.
És veritat, s'ha d'aprofitar, no? Encara hi hagi una mica de fred.
Jo a mi ara ho feia amb carxofa, quan no era el temps de la carxofa, evidentment ho fèiem tot amb patates o tot amb fideus, però molt bé. Però quan hi havia carxofa, ella posava carxofa. I la veritat, jo, aquella olor i aquell gust, sempre ho he tingut present i quan ho faig, però sempre.
Sí.
La veritat.
Doncs mira, com comencem aquest estofat?
Pues mira, doncs anar al mercat o anar a la carnisseria que tinguem més a prop, o la que nosaltres normalment anem, i podem demanar doncs, uns retalls de corder.
Sí.
En aquest cas jo faria el coll, que és una carn molt melosa i molt bona, i que no s'ho tallin a tallets. No gaire dobles, eh? O sigui, per quatre persones jo faria un coll, i que no s'ho tallin per la meitat i encabat a trossos, vale? Una vegada tinguem això, anem a la verdureria i comprem un pebrot, una ceba grosseta, un pebrot verd d'aquests italians,
sí,
mitjanet, tampoc no cal que sigui molt gros, una pastanaga i una ceba, així com ara el puny de grossa, que faci aproximadament uns 250 grams per quatre persones. La ceba és abundant, que sigui abundanteta, perquè és molt bona. En acabat, ni es nota el plat perquè tot se desfà.
Ah, és veritat.
I aproximadament 5 dents d'all, com el dit gros, de grossos. Una vegada anem cap a casa i anem a parar.
Això m'ha agradat molt bé, però on comencem? Diu anant al mercat.
Això
m'ha agradat molt.
Llavors, una vegada estiguem a casa, preparem l'olla, un ratllat d'oli d'oliva, que això és segurament que tenim a casa, no cal comprar-ho, perquè ja ho haurem comprat i ho tindrem. Si és de Siurana o Garrigues, pues, ja que estem entre Tarragona
i
Lleida, pues, estupendo. Qualsevol oli d'aquest. No tirarem molt, perquè normalment, si ho fem amb corder, a vegades deixen una miqueta del seu greix, no? I ja va bé, també. I posem el corder talladet dins. Primerament, si el volem rentar, el rentem, i si no, pues, li tirem una miqueta de sal i pebre. Pebre no es passem, perquè si hi ha nens, pues, que no sigui allò...
Vale.
Si ben fort de picant, no?
Uh-huh.
Que no picarà, no? Però una miqueta de pebre i sal. Ho tirem a la cassola i sofregim una miqueta. Quan comença a estar una miqueta sofregidet, agafarem, dels 5 anys, agafarem 4 alls. Ho tallarem a deuets petitets i ho tirarem dins a la cassola. Mentre que no, sobretot que no es cremi. Anem remenant. Mentrestant que fem això, que es posin douradets los alls, agafarem el pebrot i la ceba i això ho tallarem petitet. Nosaltres ho diem brunoise, però bueno, tallat a quadrets petitets. I ho tirem dins junt amb la pastanaga, que també l'haurem pelat i l'haurem tallat igual. Tot dins, a la cassola. Remenem una miqueta, no tirarem ni vi ni res de res. Llavors agafarem aigua i ho cobrim d'aigua.
Vale.
Posem bastant abundant aigua, perquè això penseu que haurà de bullir aproximadament entre hora i mitja. Quan veieu que la carn està quasi al dente, que és, llavors és quan podem tirar la patata i la carxofa. Però jo deixaria que bulleixi perquè la carn estigui tova i tot.
Vale.
Ho podem fer amb una olla express? Sí, però el sabor ja no és el mateix.
Ah, no. El
xup-xup. Ja no és el mateix. Ah, això mateix. I mentrestant que això arrenca el bull, que fem un morter. Si tenim caldo, evidentment, també tirem la pastilla de becrem, ho diem així. I si no tenim caldo, perquè en vez de tirar-li aigua tirarem caldo, no, doncs tirarem aigua i llavors, mentre que arrenca el bull, que farem un morter, tirarem la cabeça d'alls, aquesta, i una pastilla de becrem. I tot això ben, ben xafadet. Tirem un rajolet d'aigua, ho remenem, i a la cassola. Que li volem tirar colorant, que tenim safrà,
doncs tenim una mica, que tenim si
una miqueta colorant, li tirem una miqueta de colorant perquè sigui el color una miqueta, no sigui allò, aquell color marronós que a vegades diu, ostres, no? Direm una miqueta de color, però no? Per la vista més que res, no? Perquè doni cap sabor, no? I, bueno, i deixem que bulleixi. Quan estigui el corder ja quasi fet, llavors tindrem la patata tallada a daus, la carxofa pelada i tallada també a quatre trossos, i ho tirem tot junt, eh? Tot alhora, i deixem que bulleixi. Penseu que ha de quedar, doncs, calducet, això, eh? Que no falti el caldet, vale?
O sigui, anem pendents, que si s'ha de fer una mica de caldo.
S'han deixat una cosa molt important. En aquest cas, el morter, hem d'afegir uns 3 o 4 claus d'olor.
Vale, eh? Important, això, el clau.
Sí, molt important, molt. M'ho deixava i això és el gustet dona aquell molt... diferent que sí. Li deia la meva mare. Ostres, això. Sí, sí, és veritat, eh? Uns 3-4 claus d'olor ben xafadets, que encara no es noti que no l'agafem perquè té un sabor fort. I ho tirem a la cassola, eh? Junt amb l'all i la becrem i tot això. I dues fulles de llorer, eh? Tot això que ho deixem fins que la patata estigui ja cuita i la carxofa cuita. Ho tirem i ja podem emplatar.
I ja està.
No menjareu... una cosa més bona que aquesta.
Mira, és que m'agrada molt... Digues, digues.
Jo he dit coll de corder, però també podem fer la falda de la costella, eh? Que també és un... Normalment ho tallen els carnissers, perquè, m'entens? I sí. També és una cosa barata, no és car.
No és car.
I també no s'ho tallin a trossos, també.
No, és que m'agrada molt perquè estic fent una mica de memòria, Ricard, dels plats que ens han fet els cuiners que han anat passant per aquí, el plat aquest de casa que us demanem, sí. I jo diria que tots heu fet algun tipus d'estofat d'aquest estil, sí, és a dir, sí. No? El plat de casa que feia la mama o que feia l'àvia és una mica aquest plat que és no? És aquesta cuina reconfortant, no? Que dius, sí. Hosti, que senzilla i que bo, eh?
I tant,
que
i
bo.
Tant.
Sí,
molt bo, molt bo. I, bueno, nosaltres en fem i, si sobra, jo torno a sopar a la nit.
Clar.
I mira, no, és veritat, eh?
Ricard, ara donaré un detall. Aquestes setmanes que ha estat per aquí l'Antonio, perquè et donar les receptes allò perfectament i que no es deixes cap ingredient, encara anava mirant alguns apunts, no? D'anar mirant allò, que no? Per explicar-ho bé. Avui no ha mirat el paper ni una vegada.
Clar.
Ni una vegada, perquè el portes dins aquesta recepta, no? Que això és molt maco.
Aquest va sol, eh?
Aquest sí, surt sí, sola, sí. Eh?
És veritat.
No, que això és un detall important, perquè vegin que és verídic, que això és de casa seva i ho fa cada setmana.
Sí, ho fem.
Doncs escolta, molt bona idea. Jo crec que això ho hauríem d'anar a tastar un dia a la... No t'agradaria, Ricard, anar un dia a dinar amb a veure, ells, amb l'equip de cuina
sí.
De la Glorieta?
Cada dimarts, mira.
Cada dimarts, no, els dimarts no, és que els dimarts veritat, fan
no
sigui... festa.
No, però dimarts perquè em faci aquest plat.
No, però és veritat, ha de ser molt interessant també, no? Allò, aquell... A més, dineu sí. Aviat, no? I aquella hora abans de que comenci l'activitat, sí, no? Sí, aquella sí. Estona de pau que teniu a l'hora de dinar.
Sí.
És imprescindible, també,
bueno,
no?
A vegades pago entre cometes, perquè sí. No? El telèfon no para a vegades.
Ah, per les reserves, que som així, no? L'última hora tens una taula per avui.
Sí, és veritat. Bueno,
doncs, bueno, mentre...
No, que no falti,
que no falti la feina.
De trucar, sí.
Ara ho has dit, que no falti la feina. Sí. Sisplau, si no coneixen la Glorieta del Castell, ja poden anar ràpidament a la plaça del Castell número 2 de Reus. Mira, direm el telèfon. Els dimarts fan festa, eh? Però a partir de demà, 977-3408-26. 3408-26. Antonio Escaño, ha estat un plaer, de veritat. Tu torna
igualment
quan vulguis. Encantada que siguis
Antonio.
Per aquí.
Gràcies i bon dia.
Gràcies. Doncs, Ricard, amb això tanquem pràcticament el mes de març, encara queden uns dies, però gastronòmicament parlant...
Gastronòmicament ja ho tenim.
Ara fem una petita aturada, agafem aire i continuem.
Celebra el Dia Mundial del Teatre 2019 amb la temporada Lleida. Dimecres 27 de març, compra 2 entrades al preu d'una per als propers espectacles del Teatre Municipal de l'Escorxador i del Teatre de la Llotja. Promoció exclusiva per la compra d'entrades a les taquilles dels 2 equipaments municipals.
Julen Lopetegui. Hola, Julen.
Hola, buenas noches, Juanma.
El director de campeones es Javier Fesser. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas, señora Oltra, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Don Mariano, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas. Además, es que yo he nacido en Santiago.
Florentino Pérez, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Luca Modric, muy buenas.
Buenas.
Enhorabuena. Cholo Simeone, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Keylor Navas.
Hola, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa con Juanma Castaño en COPE.
¿Te molesta el apelativo
algo del renacido o te mola?
No, me da un poco igual.
Me da un poco igual, ¿vale?
Todos pasan por el partidazo de COPE.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el Seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vinga, Ricard, doncs, escolta, tu com portes això de fer anys?
De fer anys?
Sí.
Home, cada vegada ho porto més difícil, més malament, eh?
Sí?
Reconec que abans era de les persones que deien no passa res, home, mentre hi hagi salut, i això ho segueixo dient, eh?
Home, és que això és essencial, eh?
Això és essencial.
La veritat
però,
és que...
Però...
Home, cada vegada vivim més anys i el tema és que els volem viure millor, no?
Sí.
Doncs en les millors condicions possibles. Avui parlem d'aquest tema amb la doctora Torrejón, que ens acompanya ja. Doctora, què tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? La doctora Torrejón lleva casi 30 años ayudando a muchas personas a conseguir este objetivo del que hablábamos, de vivir más años y mejor, que esa es la clave. Uh-huh. ¿Cuáles son las bases para cumplir estos muchos años viviéndolos bien, doctora?
Pues mira, fundamentalmente que estemos sanos, y lo habéis dicho vosotros, es decir, es muy difícil, ¿no?, que si uno tiene una enfermedad o tiene una preocupación de salud importante, bueno, pues se pueda ver bien o se pueda preocupar por verse bien, ¿no? Prioritaria es la salud, y sí que es verdad que dentro de los temas que nosotros tratamos, el sobrepeso y la obesidad es uno de los problemas que tienen mayor incidencia en la salud. Entonces, evidentemente, para vernos bien, no solo ya físicamente, sino sentirnos bien, mirarnos al espejo y decir, oye, mira, no está mal la cosa más importante es no tener sobrepeso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante porque va a contribuir a nuestra salud y a partir de ahí, bueno, pues seguiremos como queriendo un escalón más para podernos ver lo mejor posible.
¿Se considera, doctora, frívolo que alguien quiera tener mejor aspecto y tener menos arrugas?
Hombre, yo te diría que según qué ambiente o según con qué persona o según qué generaciones, un poquito sí, es decir, sí. Uno se siente como mal, ¿no? Porque dice, ay, jolín, estoy gastando dinero, fíjate, en eso, ¿no? En un tratamiento para el envejecimiento. Y hasta el punto te digo que nosotros el boca-oreja es muy importante en el sobrepeso o la obesidad y, sin embargo, en el envejecimiento es como que la gente es un poquito más reticente, ¿no? A contar, oye, me he gastado dinero, el que fuere, en verme mejor, en tener menos arrugas.
Sí.
Y un poquito porque quizás se le da ese toque, ¿no?, de frivolidad, como que no es tan importante. Y yo quiero quitar esta sensación. Es decir, tú piensas que cuando nos levantamos por la mañana, la primera cosa que vemos en el espejo es la cara. La primera. Buena, mala, con arruga, sin arruga, como fuere, ¿no? Entonces, la imagen que tenemos de nosotros mismos, la imagen que recibimos de nosotros mismos es muy importante para cómo afrontamos el día. Y esto que estoy diciendo, las personas que nos están escuchando saben que es así. Es decir, ¿cuántas veces Mónica o tú mismo te miras al espejo y dices, oye, hoy no está la cosa mal, hoy rompo yo, ¿no?
Es verdad.
Y salgo y me como el mundo. Y hay otras veces que digo, uy, mejor que me quede en casa.
Es verdad.
Influye más de lo que nos pensamos.
Muchísimo.
Por lo tanto, yo creo que no tiene que ser frívolo, no se debe considerar frívolo. Y si una persona quiere mejorar, que lo haga. Que lo haga porque tiene todo el derecho del mundo a poderse sentir lo mejor posible.
Sí, porque es verdad que te influye en el ánimo también.
Hombre,
verte mejor o peor.
Yo, tanto.
Doctora, creo que estoy ya en ese momento. No sé cuál sería la edad de empezar a mirarlo más. ¿Cuál sería la edad o el mejor? ¿Hay un mejor momento, digamos, para empezar un tratamiento anti-envejecimiento?
Mira, edad, yo no pongo ninguna edad. ¿Por qué motivo? Porque cada uno de nosotros tiene niveles de preocupación o de exigencias completamente diferentes. Yo siempre digo que cuando tú te mires al espejo y empieces a ver alguna cosilla que no te gusta, ese es el momento de empezar.
Pues
si
estoy
resulta,
ahí ya, estoy
si
ahí,
resulta
ya,
que tienes 35, pues venga. Si resulta que tienes 70, porque antes no te ha preocupado, pues a los 70. Es decir, que no hay una edad estándar Sí que es verdad que el proceso del envejecimiento, bueno, pues empieza a tener su manifestación normalmente a partir de los 40, en unas personas más y en otras personas menos, pero lo que hay que mirar es cuando yo empiezo a ver algo que lo que ya no me gusta, no estoy de acuerdo, empezar ahí a preocuparnos.
Aquello, Mónica, que te miras, giras la cabeza...
No, no, yo estoy ya en este momento de hablar con la doctora muy seriamente.
Cuando tú quieras, ¿eh?
Porque desde su punto de vista, ¿cuál sería? Es verdad que cada caso se debe estudiar, supongo,
sí,
¿no? Y
sí,
usted recomienda que sería lo mejor, pero ¿cuál sería el mejor tratamiento para empezar, ¿no?, a luchar contra el paso de los años? Y añado, doctora, sí, que esto es importante, que ya sabe usted cómo está el mundo,
sí,
es muy caro.
Ahí
esto
va. Yo te comento, el mejor tratamiento es eso, el tratamiento, no la sesión, no la técnica aislada. Es decir, hoy por hoy la medicina estética ofrece muchísimas posibilidades para luchar contra el paso de los años, muchas técnicas, pero el hacerme una técnica aislada, pongo por ejemplo, está la técnica del factor del crecimiento plaquetario, ¿no?, que es una técnica maravillosa para el envejecimiento. Pues yo me la puedo hacer y no veo un gran resultado, porque es una técnica que tiene otras características y debe utilizarse en otro momento. Entonces, a lo que voy es que cuando una persona le preocupe, que busque en primer lugar un profesional serio, cualificado y formado en este sentido. Nosotros lo que hacemos es, en la primera visita, que la hago yo personalmente, es ver, hacer un análisis morfofacial para ver cuáles han sido los factores que han incidido en ese proceso de envejecimiento, y luego combinamos un poco, somos cocineros del envejecimiento. Tú con pimiento, ajo y tomate puedes hacer un sofrito, puedes hacer un gazpacho en función de las proporciones. Es así. Pues nosotros lo que hacemos es combinar las diferentes técnicas según cada caso para conseguir el mejor resultado posible en esa persona, y esto de verdad que lo conseguimos. Y luego, cuando tú me dices caro, en el caso nuestro, nosotros somos los más baratos, Mónica, y te voy a decir por qué. Mira, nosotros en una sesión podemos combinar hasta tres técnicas diferentes, y piensa que algunas de esas técnicas tienen ya en sí mismas, como técnica aislada, el mismo valor que nosotros le podemos dar a esa sesión con tres técnicas juntas. Entonces, hoy por hoy, y esto lo afirmo porque lo podemos demostrar, somos el tratamiento más barato y, con, yo te diría, con una de las mayores eficacias frente al envejecimiento cutáneo.
Pues habiendo escuchado todo esto, todo lo que nos acaba de decir la doctora, podemos decir que mejorar nuestro aspecto sintiéndonos mejor está al alcance de muchos de nosotros, ¿eh? Pero hay que hacerlo bien, siempre,
sí,
hay que hacerlo bien, buscando profesionales con experiencia, que conocen bien cómo contraatacar el paso de los años, que esto sí que es inexorable. Es el caso de la doctora Torrejón, ¿eh? Llama al 934-1436-31.
A ver, 934.
934-1436-31. Pide visita, es sin coste la visita.
Ajá.
Y te atenderá la mismísima doctora Torrejón. No lo dudes, llama, ¿eh?
Pues doctora, la llamo enseguida, doctora, ¿eh?
Gracias. Buenos días, hasta luego. Adiós, adiós.
Diumenge 7 d'abril, a les 19 hores, Rèquiems de Fauré i Rutter, amb la gira de Setmana Santa, amb Aina Martín soprano, David Pastor baríton, cor de cambra del Palau de la Música, cor de cambra de l'Auditori de Lleida, cor Ciutat de Tarragona, Orquestra Simfònica del Vallès, amb la direcció de Xavier Puig. Si hi ha una música que salva del cor de la pèrdua, aquest és el Rèquiem de Fauré, una partitura per la mort que t'omple d'esperança per la vida. També escoltarem un dels rèquiems contemporanis més propers al missatge d'alliberament que ens va legar Fauré, el rèquiem del britànic John Rutter. Entrada 20 euros, reduïda 15. Informació i venda a auditorienricgranados.cat.
Bueno, pues ja tenim el dimarts, com el que diu Mònica.
Pràcticament al sac, ja, eh?
Sí, sí, ja parlo a nivell radiofònic per nosaltres, per entendre. Ens falta 30 minuts, però vaja.
Sí, sí,
que,
sí.
Que ja ho tenim, això, eh?
Mira, aquesta setmana, justament, allò que planificant feina per les properes setmanes, he vist com s'aprova perillosament la Setmana Santa.
Així, bueno.
Que però, ja la tenim aquí, eh?
Però bé, a tota màquina, eh?
A tota màquina. Saps allò, com que estàvem amb aquest xip de cau molt tard,
sí,
enguany
sí,
ve molt tard, no. Ja està, eh?
Està
dos
aquí.
Setmanes,
estem,
eh?
Estem a dues setmanes, després Sant Jordi seguit, després les
sí,
eleccions
això
generals...
Això no em fa gaire gràcia, però bé.
I després a Lleida, que tu ja ho saps, ve tot el mes de maig, aquell
clar,
que cada cap de
festiu,
setmana hi ha una història...
Bueno. Per cert, enguany, l'aplec del Caragol suposo que serà més tard, no?
Mira,
perquè cau amb eleccions municipals i europees.
Doncs l'han retrasat un cap de setmana i serà del 31 de maig al 2 de juny, que és
Déu-n'hi-do,
el primer cap de setmana del mes de juny.
Déu-n'hi-do, bueno, és que les eleccions ho fan moure tot, eh,
sí,
noi?
Sí. Molt bé, Mònica, doncs escolta, Ens falta no res per arribar a dos quarts, ho deixem aquí, i demà propostes d'oci.
Demà, sí. A veure què ens depara el dimecres. Intentaré buscar-vos alguna activitat a l'aire lliure.
Vaig a buscar, que jo tampoc he trobat res encara.
Vinga, a veure ara... què trobem. Que vagi molt bé.
L'Ajuntament de Lleida informa. Sabies que a Lleida la majoria de les emissions de CO2 provenen dels edificis? Vols que la teva comunitat estalviï energia, emissions i diners? Apunta't al servei d'assessorament gratuït que ofereix la Paeria a les comunitats de veïns i contribueix a fer de Lleida una ciutat més sostenible. Obre la porta a l'estalvi energètic i redueix-ne el consum. Més informació a lleidaenver.cat.
¿Tiene problemas referentes a delitos contra las personas y el patrimonio? ¿Desea una consulta sobre derecho de familia? ¿Derecho penal de familia? ¿Derecho de contratación? Piense en Xavi Palau Altarriba Abogados. Emérita Legal le ha dado una brillante calificación por su profesionalidad defendiendo las materias comentadas. Xavier Palau Altarriba, 10 años como letrado en activo. Despacho en Plaza San Juan 22, segundo primera D. Pida cita al 973-7258-42. Primera consulta gratuita.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Grupo Corsa, en su 45 aniversario, tiene un objetivo clarísimo. Promover el ahorro. El ahorro de dinero en las familias y ahorro de plástico. Evitar 100% los del agua envasada. ¿Cómo? Con un Osmotic Cero en casa. Aprovecha nuestra oferta. Hoy, para 20 oyentes, el Osmotic Cero con 20% de descuento. Pago en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. Nunca más comprarás agua envasada. 900-208-208 osmoticcero.es.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Quiero una casa. No sé, que tenga ese algo, ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Pendientes estamos de Venezuela y de esa detención que ya...
Información 7 días a la semana.
Pues ya tenemos fecha, por tanto, para las próximas elecciones generales.
La actualidad desde todos los puntos de vista.
Todos pendientes de lo que pueda decir el presidente Pedro Sánchez.
Como quiero mucho al presidente y a este club, aquí estoy.
Lo que es noticia está en un mismo sitio.
Que pasen un feliz domingo.
13. Información con valor.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, 2:30 per sobre de 2:15, caminem cap a les 2, comencem la nostra tertúlia dels polítics, avui dimarts 26 de març del 2019, i com sempre doncs estem ben acompanyats. Està amb nosaltres avui la Dolors López del Partit Popular. Dolors, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon migdia.
Bon migdia. L'Elvira Siurana de la Crida CUP. Elvira, què tal? Bon dia.
Molt bé, aquí contenta estar amb vosaltres.
Carme Valls del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
Carme, que ens havia fet el salt 2 setmanes, eh?
Sí,
Quin... Però, però ha vingut el Guillermo, no?
Sí, bueno, ah, sí, no.
Ha vingut radiant, no?
I ell content, però no t'havies fet mal, eh?
No.
Dic perquè des d'aquí enviem una salutació a la Núria Marín, que fa dues setmanes que no ve, però té un esguins al turmell, es va fer mal al turmell. I ja m'han anat avisant i excusant la seva presència. També està amb nosaltres el José Luis Osorio de Ciutadans. José Luis, què tal, bon dia?
Què tal, ben trobats, com sempre, un plaer, bon dia.
Jo, és que quan m'ho van dir, quan torni a venir la Núria, li diré, és que no es pot jugar a futbol a partir de cert moment.
Ai, per què no?
Però escolta, jo jugava a futbol sala fa uns anys...
S'ha d'entrenar,
s'ha de fer un bon escalfament...
Això també tens raó, però vaig tenir algun ensurt i vaig dir, vale, prou, s'ha acabat.
És com més convé a la tercera edat, no?
Però no és bo posar-se impediments ni límits, al contrari, vull dir, tot és possible.
Correcte.
No?
L'únic que potser s'ha de mirar és el tema aquell de la competitivitat, això sí.
També.
Això sí, i a més, quan barreges lligues en les que hi ha canalla de 20 anys i gent de més edat, és un problema barrejar-ho tot, jo ho dic per experiència. I no és que sigui Elena, però clar, un...
Ah, no, ets bo.
No és que no sigui dolent barrejar.
Ah, vale, no, pensava que eres tu jugant.
Jo no, home, sí, aquí estaria, si
fos bo. El que és fer un partit de costellada, de sí. Pachanga i fer competició oficial, vols dir.
S'ha de vigilar, s'ha de vigilar.
Que passi a costellada.
Clar que sí. Escolteu, que anem directes cap a les dues. Ja sabeu que tenim el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180. La setmana passada, curiosament, vam parlar d'aquest tema i ho vam dir... sense que hi hagués res que afectés a Lleida, però clar, Lleida, tot i que és una ciutat mitjana petita, no està aïllada de la resta del món i també doncs, ha arribat aquest petit problema, i és que la Junta Electoral ha donat 24 hores per retirar els llaços grocs i l'estelada i d'altres doncs, paperets i històries que hi ha a la façana de l'Ajuntament de Lleida. Ciutadans és qui ha presentat una denúncia davant l'incompliment del principi de neutralitat de les administracions públiques i ara la Junta Electoral s'ha pronunciat i ha donat 24 hores per deixar doncs, el que és la façana de l'Ajuntament de Lleida de manera doncs, com hauria de ser. I repeteixo, no és que estigui a favor ni en contra de cap símbol, però entenc que la façana de l'Ajuntament de Lleida com a monument, per entendre'ns, doncs, com a monument, parlo, doncs hauria d'estar potser neta. Però bueno, José Luis Osorio.
Sí, des de Ciutadans hem presentat aquesta denúncia davant la Junta Electoral des del principi de neutralitat dels espais públics i atès que arribem a una contesa electoral, primer eleccions generals i després eleccions municipals, aquelles dependències públiques, edificis públics com la Paeria i altres han de ser molt escrupulosos en el respecte d'aquesta neutralitat i per aquest motiu hem presentat aquesta denúncia i entenem que la façana, en aquest cas de la Paeria, s'ha de mantenir neutral i alguns grups municipals aprofiten la finestra del seu balcó per lluir aquests símbols. I a més que no és una petició nostra de motu propi que no ens sembli bé. Nosaltres respectem la llibertat d'expressió en tant que aquesta no entri en contradicció amb les normes, amb la legalitat i amb unes regles de joc que són exactament igual per a tots i per a totes. No? Amb la qual cosa hem presentat aquesta denúncia i a partir d'aquí els grups municipals que han de retirar aquests símbols tenen 24 hores de termini per fer-ho i és la seva responsabilitat. De la mateixa manera que nosaltres també som molt escrupulosos amb el respecte d'aquesta normativa i a nosaltres no se'ns passaria mai pel cap utilitzar les nostres dependències, el nostre despatx per lluir qualsevol símbol de qualsevol mena. No? Per tant, crec que si som demòcrates i juguem dintre de les mateixes regles de joc, tots, sense excepció, hem de ser molt respectuosos i escrupulosos amb la normativa.
Entenc, José Luis, que vosaltres al vostre despatx a l'Ajuntament no hi ha res a les finestres.
No.
Vale. Carme Valls, del PSC, al vostre despatx...
Pues t'he de dir la veritat, és que no ho sé, perquè no hi ha entrat, suposo, bueno, quasi segurament que no hi ha res.
Però sobre el tema.
Però sí, sobre el tema, a veure, el que... Jo crec que arribem a punts, o sigui, de veritat, jo, a veure, per una part penso que no hi hauria d'haver símbols penjats a les façanes.
Quan dius però... arribem a punts, després, sí, després sí, us, dona, us diré una altra història.
Però clar, de veritat, és que ja ens molesta tot. És que jo crec que, no sé... hi ha d'haver un jazz penjat, un jazz groc penjat a l'Ajuntament de Lleida? Bueno, jo crec que no, jo crec que no hi ha de ser, però a l'Ajuntament, perquè és l'Ajuntament de Lleida, perquè és un, és un, és un símbol. Ara, ja últimament és que jo crec que no es molesta tot, no es molesten les coses, perquè aviat que arribarem, perquè si el símbol, i dic perquè el tinc aquí a l'esquerra, el símbol del, de Ciutadans és el taronja, arribarà un moment que jo diré que me molesta el taronja perquè significa que gent... Que, entens? De dir, de veritat, no es molesten, sí, ja tantes coses.
De totes maneres, la notícia o la demanda, entenc que és a la façana de la institució pública, és a dir, en un altre lloc...
Home, ja, entenc que jo al meu cos...
Posa el que vulguis, no tu, la Carme, dic
bueno,
qualsevol persona.
Sí, qualsevol persona, eh? Sí, sí. Uh-huh. Però arribarà un moment que també prohibirem que algú porti el llaç, no sé. Ja no podem portar un jersei de color groc, ja... No sé,
no hi ha cap crec... llei ni cap normativa que impideixi això, vull dir.
Bueno, però tu saps
en aquest
que
aspecte la llibertat individual
s'ha fet a llocs públics, ja això públic s'ha fet. Bueno, jo crec que la llibertat d'expressió durant la qual la gent de la nostra generació hem lluitat tant per ella, jo manifestacions i tal, jo crec que l'estem perdent una mica, estem anant una mica a marxa enrere.
Elvira Siurana, vosaltres què teniu penjats?
Nosaltres tenim penjats els llaços i penso que quan les institucions
finestra,
es converteixen allò en monuments i en monuments que no es poden tocar, malament, perquè perden el sentit. Les institucions estan per representar la població i la població es té que poder expressar a través de les institucions. Ara potser ens faran treure aquests llaços, doncs penjarem els vermells del SIDA, que és ara els dies de la campanya de la SIDA. I sempre s'ha fet així, vull dir, s'han penjat moltes coses a les institucions, perquè són el balcó de la ciutat.
Mm-hmm. Si tu estàs a favor.
Si jo estic a favor de que la gent es pugui expressar però, i pugui posar els símbols que li convinguin. A més, no són uns símbols de campanya política. Els símbols grocs, recordem que són contra l'empresonament dels polítics. Que
és... Jo el que passa és que allí sí que difereixo amb tu.
El
perquè si no són símbols, que no són símbols de campanya política, estem d'acord, però no se'n pot fer ús per fer campanya política. I ara s'estan utilitzant...
I els del SIDA,
no?
Tampoc se'n podrà fer ús per fer campanya política, perquè els de
sí,
Vox
no?
Els hi sembla malament que posem el llarg del SIDA. Perquè pensen que s'han de morir, de que tinguin sida, no? Sí. La gent s'ha de poder expressar, si ho posa al teu balcó, si jo vinc i te'l poso a casa teua, potser sí que et pots enfadar. Però si jo tinc allà un espai, que és el meu espai de treball...
Però de què se'n fa ús i no per fer campanya política?
Però de representació, és la representació que la població ha donat en un sector, hi ha un sector de la població que ha votat la CUP o que ha votat no sé què, que pense així, pues al seu balconet ha de posar el que pense.
Claro, però és que el seu balconet, com dius tu, no deixa de ser la façana de l'Ajuntament,
que és una institució. Però les institucions
que jo crec que les institucions han de ser absolutament neutrals. I de la mateixa manera que comprenc que cadascú a casa seva o a la seva roba...
Però si són la representació del poder popular, les institucions.
No, se pengi el que vulgui a una institució que represente, en aquest cas, perquè parlàvem
massa
de l'Ajuntament
catedrals.
De Lleida, represente a tots els lleidatans, el que no pot ser és que es vagin penjant,
pues per això estan
és que
el
vagin
raconet,
penjant
no
determinades... No, a veure, fora...
Bueno, perquè tenen aquell despatx...
Si fora bromis, a veure, dintre del despatx, a veure, que la Crida CUP, dintre,
això, allà un
del, seu, dintre del seu despatx, només faltaria, pengi exactament el que vulgui. Però no, algo que es veu, deixeu-me acabar, des de la façana de l'Ajuntament. I jo, a més, diria més. Ara, la Junta Electoral Central ha dit que no es podien penjar perquè estem immersos en... Bueno, anava a dir amb una i ja pràcticament amb dos, no? Amb dos campanyes electorals i, per tant, el que representen aquests llacets corresponen a una determinada ideologia política que, claro, que d'alguna forma és fer campanya electoral. Però és que jo aniria més enllà. Jo crec que en el que és un ajuntament, en el que és una institució, una administració pública, no pot haver aquest tipus de símbols ni uns altres, que no siguin els oficials, les banderes oficials, com sempre ha set, ni ara que és campanya electoral, ni quan és
o ni quan no és campanya electoral.
I quins símbols dius que no poden estar?
Pues tots aquests símbols, no, els ajuntaments,
a veure, els símbols oficials.
Els ajuntaments hi ha les banderes oficials, que en aquest cas
la bandera d'Espanya, la catalana, l'europea i la local.
I la bandera de la ciutat.
S'ha demanat també treure l'estelada, a part dels llaços grocs.
Evidentment.
Dolors López i després José Luis Osorio, que m'ha demanat el torn de paraula.
Sí, no, no, que la meva postura crec que ha quedat absolutament clara i meridiana, no?
Sí, sí.
Amb una administració...
Sí, sí, ha quedat claríssima.
Amb una institució...
No, és no.
No, amb una institució absolutament cap símbol que no siguin
però oficials. Però les institucions no en són
campanya,
catedrals.
No, en campanya i sense campanya.
José Luis Osorio.
Sí, a veure, jo vull, a tall d'exemple, fer un recordatori. Me sembla que la setmana passada també va sortir aquesta qüestió i la vam
debatre. Bueno, és debatre que vam parlar aquest tema... Sí, també sense parlar... que Lleida estigués immersa en res.
Sí, sí, el tema va sortir al final de la tertúlia i també volia tornar a recordar aquest exemple pràctic. És com si en un ajuntament o qualsevol altra institució doncs l'equip de govern de torn pengés el símbol, l'anagrama del Partit Socialista, de la CUP o del Partit Popular. Vull dir, és que això no està bé. No, no, és el mateix, com si nosaltres, al nostre despatx, a la façana, pengem el nostre anagrama i pengem alguna pancarta amb algun fragment del nostre programa.
És una protesta per un fet, vull dir.
Ja, però forma part del programa, de la reivindicació que els grups polítics que fan aquesta mena de reivindicacions tenen nombrosos canals per vehicular el seu missatge, ja sigui en actes de partit, ja sigui en carpes informatives, ja sigui a través de les xarxes socials, però hi ha un espai institucional que és de tots i que pertany a tots i, per tant, no és propietat de cap partit i crec que en aquest aspecte
no,
hem de ser
la façana,
respectuosos
la façana
i escrupolosos. De la mateixa manera, a veure, que altres ajuntaments...
És un trosset de façana.
Altres ajuntaments, hi han altres partits i altres governs que fan un ús abusiu i invasiu de l'espai públic que ens correspon a tots. I més encara quan arribem en un període electoral on les normes són clares i precises per a tots igual.
Carme Valls.
Vale, jo si en algo estic d'acord només és amb una cosa, que l'espai és de tots. Independentment d'això, la Dolors diu cap símbol que no siguin els oficials. A veure si ara resulta que els governs no podem reivindicar jornades. Perquè a l'Ajuntament de Lleida, igual que a la
Carme,
resta...
Carme, perdona, tens raó. Aquesta és una altra qüestió.
Ostres,
aquesta
perquè a veure si ara...
Qüestió. Però, com deia, però hi ha una diferència.
Espera,
hi ha una diferència amb això. S'ha aprovat amb un ple per la corporació.
Bueno, però com diu... Com diu
i per unanimitat. Mitjançant una declaració oficial.
Jo sóc de les que no solgui interrompir, però interrompre, eh?
No, però és que, clar,
sí,
és que...
Sí,
sí, sí, jo sóc... Vale, vale. No, però dic perquè, com diu l'Elvira, a lo millor arribarà un moment que amb algú li molestarà que reivindiquem el dia de l'LGTBI. Clar, és que arribarà un punt que dius, independentment de que jo crec que els llaços grocs, independentment, no haurien d'estar a la façana de l'Ajuntament, que poden estar molts postos, que poden... Crec que no hi haurien d'estar a la façana de l'Ajuntament. Sí que crec que nom de files, o sigui, és a dir, l'Ajuntament de Lleida no el podem convertir en un lloc...
En un aparador de diferents símbols.
En una pancarta, perquè si no...
És el que hauria de ser, és l'aparador del poder popular de la ciutat.
Sí, però l'aparador està dintre, Elvira.
No, l'aparador
és l'aparador és la gent que està dintre.
Perdó, jo crec que hi ha un tema estètic... I després hi ha un tema polític amb tot això. És a dir, el tema estètic entenc que ho tenim més o menys clar. És a dir, la façana... L'Ajuntament de Lleida és un monument, clar, a part de ser l'Ajuntament de Lleida. I després hi ha l'aspecte polític, que ara ve condicionat perquè tenim doncs, les campanyes electorals aquí a sobre. La primera, la general, la del 28 d'abril, i després les municipals el darrer cap de setmana, el 26 de maig.
Sí, sí. Els monuments han de tenir vida.
Sí, però la representativitat d'aquest monument ja està dintre, no? Entenc jo.
Sí, però, fine, però si us plau, si em permeteu, cap partit polític s'ha d'apropiar d'allò que és
que
de
no
tots.
És un símbol partidista.
I més encara, i millor m'ho poseu quan parleu de monuments.
No sé què té que veure. Però que ara posarem el llaç del SIDA, després posarem el LGTB i el Dia de la Dona posem el de la Dona. i el dia que ens sembla que una guerra és injusta també podem posar un pendó dient estem en desacord amb aquesta acció.
Elvira,
perquè això hem estat elegits per expressar el sentir d'una part de la població.
Sí, però mira, la llibertat d'expressió, que abans feia al·lusió a la Carme.
Dolors,
la llibertat
un moment, sisplau, Dolors. No, perquè tenim un missatge per l'Elvira. Ens diuen si és d'alguna cosa que estàs totalment en contra o ho toleraries igual. És a dir, encara no
home,
sé...
Home, ho combatria, eh? Com si em posessin una bandera feixista, ho combatria. Però... m'enfadaria i intentaria que la treguessin. Però aquest és el meu paper. Si jo poso un símbol que està demanant la llibertat d'uns presos polítics, que a mi em sembla que és injust, no em sembla que ni que sigui un símbol de partit polític, ni, perquè, a més, això abarca molts partits i molta de la gent de Catalunya, i no em sembla que, a més, faci tan lleig a la façana un llacet groc.
Sí, 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 però repeteixo que...
No, bueno, hi ha alguns que estan ficats amb molt mal gust, eh?
Sí, crec que no anem pel no? Si fa bonic sí. O no el llaç
bueno,
en
sí,
si,
que ho heu dit, que feia lleig al
si,
monument.
És a dir, anem a... si la façana és per expressar-nos i la pregunta és si és alguna cosa que a tu no t'agrada ho toleraries igual?
Ho toleraria, ho combatria, m'enfadaria i explicaria on combatria amb les eines que jo tingués.
Ho combatria més el que està passant ara.
Bueno, és que em sembla que hi ha una part de la població s'abroga la oficialitat, no? Vull dir, el que resulta que és oficial i es pot expressar és el que els agrada a uns determinats senyors que tenen
els poders. Oficialitat només hi ha una. Després tu pots estar d'acord o en desacord. Bueno, però oficialitat
deixa'm acabar l'Elvira i després Dolors, que t'havia tallat jo.
Sí.
Bueno, no sé
a
si...
mi em sembla que sí, que s'ha de deixar posar les expressions al carrer i els que no hi estiguem d'acord les hem de combatre amb dialèctica i amb raons. Però no... per altra part, si ara posessin una bandera feixista, jo sé que a l'Ajuntament de Lleida no hi ha cap grup que tingui la ideologia feixista, llavors no tindria sentit, perquè fora una intrusió. Però sí que hi ha grups a dintre de l'Ajuntament que estan en contra d'aquesta acció que s'ha fet de posar a la presó als polítics catalans, no? I que hi ha una protesta popular a tot el país que em sembla que s'hauria de respectar.
Era una consulta que ens havia arribat, no per l'Elvira, sinó perquè estava... No, perquè estava parlant l'Elvira i t'ho he preguntat a tu, però vull dir, ho feia extens a la resta de la taula. Dolors López, que t'havia...
No, el que deia l'Elvira, a veure, la oficialitat de... oficialitat només hi ha una. Tu pots estar d'acord o pots estar en desacord, però oficialitat és com quan dius no, aquesta llei m'agrada... No, la llei és el que és, però després te pot agradar o no. I abans la Carme parlava de la llibertat d'expressió, i jo crec que els que estem aquí tots estem a favor de la llibertat d'expressió, però també coincidireu, espero, amb mi, en que emparant-se en la llibertat d'expressió no tot s'hi val. No tot s'hi val emparant-se en la llibertat d'expressió, no? Perquè hi ha qüestions com aquesta que jo crec que extralimiten la llibertat d'expressió perquè invadeixen una institució, un edifici públic. I ara jo direu que és un altre tema i que no té res a veure. Però jo moltes vegades, quan algú... han vist darrerament obres que fan, pues, diguem... escarni o que es burlen, que es riuen de la religió o que ataquen o que, bueno, determinats símbols religiosos, religió catòlica, no? I llavors surten alguns dient oh, no sé per què us rasgueu les vestidures, no? Perquè això es fa a mares a la llibertat d'expressió. I jo dic, si això es fes amb l'islam, per exemple, aquests que diuen que això és anar des de la llibertat d'expressió també estarien d'acord. Vull dir, que, claro,
que sí, mira
la llibertat d'expressió té uns límits. I la vara de medir està clar que és diferent en alguns casos que en uns altres. Però, almenys des del meu punt de vista, en el cas que ens ocupe, que és que hi hagi uns símbols ideològics i polítics en una institució pública, que en aquest cas és l'Ajuntament de Lleida, i no ho dic jo, ho diu la Junta Electoral Central, però jo en aquest cas estic d'acord, no? Penso també com ells, que si no ho estiguessa, pues, també ho diria, però ho acataria. Aquesta és la diferència. Hi ha determinats ideologies polítiques que parlen...
Que acaten menys.
Que parlen de desobediència.
Escolta,
parlen de desobediència civil.
Un moment, Dolors, una pregunta que us faig a tots, només és de sí o no. El llaç groc és un símbol social o és un símbol polític?
És un símbol social.
Per a mi, social.
És un símbol polític, ideològic.
Home, tots són ideològics.
És un símbol polític.
Tots els símbols són ideològics.
És un símbol polític perquè respon a la ideologia d'uns determinats partits.
Una pregunta.
Responen a una ideologia.
És un símbol polític, seguríssim.
Una pregunta, Dolors. Tu saps per què aquest és un llaç groc?
Tu ho dic perquè quan parlàvem del llaç vermell de la sida, aquell sí que és social i no és polític. Aquells ho tenim clar, no?
Jo li preguntava a la Dolors...
Sí, però el significat originari del llaç groc, no sé si vas per aquí, és un altre. És a dir, perquè s'utilitzava abans.
És la història aquella de l'arbre del noi que vam a l'autocar amb l'autobús i
bueno,
la parada,
retorn a
no?
Casa.
Això,
ah, vale, sí, sí, sí.
Sí. Bueno, no, explica'l, que jo l'he explicat molt malament.
Volia dir una cosa d'això de la llibertat d'expressió, que tots ens vam solidaritzar, si recordeu, fa uns anys, quan el Charlie Hebdo li van posar una bomba,
sí,
que havia posat una caricatura,
sí,
contra Mahoma,
sí,
i tots vam defensar. No hi estem d'acord, però tenen dret a expressar el que vulguin amb humor, encara que fastidien qui sigui. Igual que ens podem burlar del Papa, ens podem burlar de l'Islam.
Elvira, ara mateix no recordo xifres, però no recordo que hagués aquesta unanimitat.
No.
General, de tothom. Sí, sí, però no recordo que hagués una unanimitat que tothom digués que la llibertat d'expressió era sense xec.
I en qualsevol cas no tindria sentit que en aquell moment a la juntament a la façana hi hagués un lletrero,
bueno,
una pancarta
dient... José Luis.
Sí, a veure, jo me reitero en la meva defensa aferrissada de la llibertat d'expressió i que tothom se pugui expressar amb la mateixa igualtat de condicions, però dintre dels espais que estan reglamentats per això. Una administració pública, per definició, es deu a tota la ciutadania independentment del seu color polític. Per tant, l'administració, com a tal, ha de prestar servei i no ha de sentar doctrina, perquè de la mateixa manera que si hi ha un partit polític amb majoria absoluta que decideix penjar llaços grocs a tot arreu, el que està fent és limitar clarament la llibertat d'expressió dels altres que no pensen
i si
igual.
Hi ha una majoria que ho impedeix, també està limitant la llibertat dels altres.
Jo us puc dir, i us puc parlar per mi mateix, que el meu partit, Ciutadans, en el moment que tingui més responsabilitats de govern, no envairà l'espai públic amb cap consigna i serà molt escrupulós amb el respecte dels símbols oficials i que tothom, amb els permisos pertinents, amb els permisos pertinents, pugui fer taules informatives, actes polítics, amb tota la llibertat i amb la mateixa igualtat de condicions que la resta.
No estem d'acord amb això, ha quedat clar.
Bueno, jo crec que de totes maneres, perquè que la pregunta que feia el Ricard no anava per aquí, no? O sigui, en principi no es preguntava si estàvem d'acord o no en que fiquéssim llaços, perquè si voleu que fem una discussió
la Junta
sobre
Electoral
el tema de la llibertat
central
d'expressió...
Ha dit que no hi pot haver ni estelades ni llaços a la façana de l'Ajuntament. No diu que a les seus de cada partit o etcètera, etcètera. Només diu que a la façana de l'Ajuntament. Això és l'únic que demana.
Ningú parla de les seus dels partits. Els partits polítics a les respectives seus són lliures de penjar el que vulguin sempre que no sigui...
24 hores. Creieu que la façana quedarà neta d'avui a demà?
Ja s'ho eren petitets, les que quedaven.
Segurament pujaran els bombers.
Esperem
o els Mossos o alguna cosa a treure'ls, no? M'imagino.
Bueno, no sé.
I cal arribar amb aquest...
No sé.
Jo crec almenys el que he vist aquest matí està ben allà de la...
Bueno, com que és el que deia,
a mi em sembla una tonteria.
Aquests partits, alguns fan gala precisament de la desobediència, no?
Pues és que de vegades s'han de desobeir les lleis. Hem patit nosaltres un estat feixista...
No, al contrari, s'han de canviar les lleis. S'han de canviar les lleis si se considera que aquestes no s'adiuen amb la realitat o amb els drets.
Tu penses que els estats feixistes s'han d'obeir les lleis sense...
Però és que aquí no
és... És que aquest no és un estat feixista, sisplau.
Però llavors ja no és...
Aquest és un estat democràtic.
És un estat de dret.
I reconegut.
Ja no està previst que la llei sigui Déu.
Crec que hi ha les dues maneres d'afrontar-ho que són ben clares. És a dir, des del punt de vista de la desobediència de la Crida CUP i des del punt de vista de, vale, no estic d'acord amb aquesta llei, vaig a lluitar per canviar-la.
Claro.
Són aquests dos punts de vista els que esteu oferint
ara.
Hi ha camins, hi ha expressions. No dic ni millor ni pitjor, dic que són els dos que han sortit ara.
Les lleis no són sagrades. Però són l'instrument...
Una pregunta. Tu creus de veritat...
Són l'instrument que ens hem dotat tots per conviure, perquè si no això seria la llei de la selva i tothom faria el que voldria. Per tant, el fet de que hi hagi unes lleis, a més unes lleis amb una...
Però les lleis per què canvien?
I les lleis...
Per què?
Espera. I les lleis...
No, sí, ja
és... Feu de manera breu que ens queden dos minuts.
Es poden canviar, però pels procediments que toque...
Però les lleis, perdona. A veure, les lleis importants, quan canvien, són per una demanda popular, per unes exigències, per unes manifestacions. Nosaltres estem en un país on la majoria... Jo com a dona, el primer...
Una cosa és manifestar-te i l'altra és desobeir.
Perdona.
Pot haver manifestacions.
Però, per exemple, a veure, Dolors, tu per què votes? Com a dona? Voto? Tu com a dona per què votes? Perquè algun dia una dona...
Voto com a persona.
Abans les dones persones no podien votar.
No eren persones.
Però actualment voto com a persona.
Per tant, jo crec que la lluita és una manera de fer canviar les lleis, que no és la norma, que no ha de ser sempre. Però si no lluitéssim per coses que creiem, no arribaríem a molts puestos.
D'acord, Carme, això està claríssim. No és desobeir.
Depèn, no. Desgraciadament, depèn de qui estigui al mando.
El moviment africà comença quan una noia...
I torna a repetir que jo no vull...
Quan algú desobeeix la llei d'anar a l'autobús al fons i se sent amb un... Una noia se sent amb un autobús...
Però sí que és cert que la desobediència...
Desobeeix
la
llei i un reglament. I resulta que això fa un moviment que, al final... amb els anys canvia amb molta força.
Sí, però no és el cas ni el context actual, ni d'Espanya, ni de Catalunya, ni de Lleida.
Cada situació té el seu context.
A veure, aquí
estem
vivint en un estat democràtic.
A mi, si em permeteu, jo apel·lo a la frase que atribueixen a Voltaire, que no penso com tu, però donaria la meva vida perquè defensessis...
Quan hi havia segregació.
Frase que atribueixen a Voltaire.
Per cert, abans la Carme ha dit, sabeu d'on ve la història del llaç groc? Creieu que tothom que porta un llaç groc sap perquè d'on surt això?
Vinga, que ho expliqui.
No, ara no ens dona temps, però és a dir, jo si em poso un símbol...
Jo penso que sí, que el que s'hi posa s'ho ha pensat, si no, el que no li importa no se n'entere, no?
Jo crec que no, jo crec que hi ha gent que el porta que no sap exactament el significat.
Intueix.
Carme Valls, Dolors López, Elvira Siurana i José Luis Osorio, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, que tingui bona setmana.
Gràcies i bon profit a tothom.
Vosaltres, gràcies. Doncs apa, que hem arribat a les dues, amb el temps habitual, així que, mira, el temps va molt ràpid. Demà tornem, puntuals 12:20, com sempre, i com sempre et dic, acaba d'aprofitar el dimarts, que tinguis força salut. Fins demà, adeu.